La Caravana, un programa sobre rodes. El Food Track amb Bada Parellada.
Doncs sí, ja tenim amb nosaltres a la xef propietària amb la capo del restaurant Sambruniana, Ada Parellada. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Què tal?
Molt bé, vinc a parlar del... Un dia és un dia, saps? És ara. Ara és l'època aquesta.
Sí, home, sí. L'estiu.
L'estiu. Sí. L'època aquesta d'això, d'un dia és un dia. Però un dia és un dia rere
l'altre. Sempre rere l'altre, eh? És així.
És aquella època que has de girar la mirada una mica i deixar fer...
No ens fem trampes al solitari.
Exacte. És l'època... No m'ho negaràs, del setembre comencem.
Sí, sí, i tant. Sí, sí, sí. I al setembre dius per Nadal...
Però sobretot...
M'ho proposaré.
Exacte, per Nadal, per el gener. El gener.
Exacte.
Però és aquesta època de la llibertat gairebé sí. absoluta, però sobretot per als petits nans que avui adrecem aquesta
Home,
secció, que són els que ara estan en vacances escolars.
Home, quin clàssic.
I clar, vacances escolars vol dir que s'obre la veda a les festes infantils,
sí.
Les festes infantils, els berenars a la fresca,
sí.
els pícnics a la platja, mm-hmm. els dinars a la guingueta allà amb les peus a la sorra. I què hi ha per dinar? Què hi ha per dinar? Macarrons, pollastre gelat i Fanta.
Clar.
Sí, és això o no?
No falla.
És
no
el
falla.
Pòquer, és el pòquer guanyador dels marrecs a l'estiu.
Hòstia, ara me'l fotria jo, eh?
I sí, els macarrons, pollastre, gelat i Fanta, però el més fort és que és un pòquer immutable al temps, perquè ara és el pòquer, el repòquer aquest, sí. a l'era de la globalització i de les xarxes, mm-hmm. però ja ho era als anys 70. Als anys 70,
Imagina't.
Que era la meva infantesa, quan anàvem, no anàvem amb les xarxes ni al mòbil, mm-hmm. sinó que anàvem amb el Capitán Trueno sota el braç,
sí,
i ja era el mateix, macarrons, pollastre, gelat i Fanta.
Clar, que no, està molt bé que ho diguis, perquè creiem tots que ens ho hem inventat ara tot.
Doncs no. Això fa... Jo parlo per la que jo he viscut, eh? Mm-hmm. Uns 50 anys que fa que mengem el mateix
Veus?
Els nens.
Sí, sí,
el
és
mateix.
Així.
I això vol dir, si fa 50 anys que mengem el mateix, això vol dir generacions i generacions bevent Fanta de taronja,
Imagina't.
Limona...
Sí. No, sí. però la taronja és la que...
Sí, és la sí. que sí. Sense saber moltes coses de la Fanta.
Ai.
Sí, sí, sí. Per exemple, que Fanta vol dir fantàstic.
Ah, sí?
Sí.
Tenia ni
sí,
idea
sí,
d'això,
sí,
jo.
Per això estic aquí avui. Avui he vingut aquí per explicar-vos coses.
Val.
Explicar-vos coses que no us havíeu mai ni plantejat, ni havíeu pensat el per què.
Està molt
bé,
això.
I que és interessantíssim, perquè encara que potser no et trauran, no et donaran cap premi, ni mm-hmm. cap nota, ni cap mena de beca, ni res, i podríem viure sense saber-ne l'origen, sense cap mena de problema, mm-hmm. m'ho agraireu. M'ho agraireu aquests temes, sí, perquè són els típics temes entretinguts i, a més, poc controvertits.
Ara.
Oh, que no entréssim amb això de que...
No.
Saps?
Ni política, ni religió,
Exacte.
Ni no entreuen...
Exacte. I, a més, molt complicat, tot això, que ja comencen els debats.
Clar, clar,
I
clar,
què
clar,
en
clar.
Penses de les pel·lícules que els han canviat el final
dels
nens?
Jo això ho ràpid, això, normalment,
sí,
eh?
Sí, què dius?
Que a l'estiu no penso.
Ah, pensava que deies que li anaves a explicar la història de la Fanta.
No, també. Mira,
també.
Ara tinc doble joc.
Doncs ara tu, quan et diguin això, dius, vaig a buscar un cafè, i quan tornes ja no te'n recordes del tema i li expliques la història de la Fanta i moltes altres històries que t'ajudaran a passar aquestes llargues sobretaules de gelat de corte i de sangria. Beba!
Ara entenc lo de que fantàstico refresco.
Clar, és que no hi havíem pensat.
No,
i és així, eh? Mira, aquesta innocentíssima beguda, perquè no em diràs, la Fanta és una cosa molt innocent, es va crear arran de la reacció de l'Alemanya nazi al boicot comercial dels Estats Units que li va aplicar el 1940. És a dir... Com que l'Alemanya era nazi, doncs els Estats Units va dir, fora, res. I què vol dir aquest boicot? Que es va prohibir exportar el xarop a partir del qual s'elabora la Coca-Cola.
Sí.
Que en aquell moment, 1940, bueno, aquest xarop és necessari per la fabricació d'aquesta beguda, i teníem a tots els alemanys addictes.
Fixa't.
ben enganxats. Per tant, es troben que no tenen la matèria primera, no tenen el xarop, i en canvi tenen unes instal·lacions espectaculars, sí. Tenen unes plantes elaboradores meravelloses, i el director local diu, ostres, tu, ens hem d'inventar una nova beguda. I què fem? Perquè, clar, estem en plena, vull dir, la guerra, clar. No? Estan en un moment molt complicat, econòmicament i tot plegat, sí. Estan molt tocats. No preocupis, no preocupis. Amb aquesta planta embotelladora jo m'invento una beguda. Amb què? Amb excedents d'altres indústries. Per exemple, el xerigot de la llet, és a dir, feien, jo què sé, nata o el que sigui, bueno, sí. El xerigot, allò, vull dir, formatges, perdona, el xerigot de la llet, per exemple, amb la polpa de la poma, feien sucs amb la polpa de la poma.
Fixa't.
Sí. Que es feia servir per fer la sidra, sí. Llavors hi posa una mica de sacarina, una mica de sucre i un punt de gas, i pum.
I apa.
Però, per tant, ara veuràs que diràs, però no és de taronja. Bueno, espera, jo t'estic explicant que al principi la Fanta no era de taronja.
Ah?
No, era del que hi havia.
Ah, de...
Sí, o sigui, en aquest cas, per exemple, com et dic, xerigot... Bueno, home, xerigot, poma...
Hòstia, Fanta de poma...
Bueno, però no, és que no crec ni que tingués gust a poma. Tenia un gust així dolcenc i tira. Si un altre dia sobrava una altra cosa, doncs una altra cosa.
Molt bé.
Però bueno, els gustos doncs, anaven adaptant-se als ingredients disponibles i tothom content, eh?
Sí.
Però els faltava el nom. Abans, bueno, ja tenia el producte, va dir, bueno, hem de posar un nom que havia de ser curt i fàcil de recordar. I van decidir que es digués Fantàstic. Fantàstic. Llavors van dir, bueno, però fantàstic.
No és tan curt.
Fanta.
Veus?
I tots veus.
I ja ho teníem.
I de cop i volta te n'has adonat que l'anunci que hem penjat, que d'això del 1960,
sí.
Deia Fantástico Producto.
Correcte.
Bueno, llavors què va passar? Quan va tenir un èxit bestial. La Fanta aquesta, la Fanta que no sabíem... Va triomfar moltíssim.
La polpa de coses?
La polpa de coses va triomfar perquè... Recordo que n'hi havia Coca-Cola.
Clar.
No es podia triar gaire.
No.
Ho va petar molt. Però quan es va acabar la guerra, doncs què va fer la planta embotelladora? Va tornar a la Coca-Cola i va abandonar la Fanta.
Fixa't.
Fins que... I va tornar a ser propietat de Coca-Cola i tot plegat, eh? Vull dir, tot. Fins que en una de les fàbriques que la marca Coca-Cola tenia a Nàpols, va dir, calla, recuperem aquella Fanta... Amb què? Amb l'excedent de taronges de Nàpols.
Fixa't.
Vale? I fins avui. Per tant, tenim Fanta, que ve de Fantàstic, que va néixer a l'Alemanya nazi i va acabar el seu periple amb molts alts i baixos d'èxit la majoria, però va acabar a Nàpols i de Nàpols al món.
En cada gota, más sabor, mi lengua es un placer. En cada sorbo, más frescor, para calmar su sed. Beba, mirinda, naranja y limón. Beba, mirinda, qué gran satisfacción.
Qué gran satisfacción. La mirinda.
Això sí que m'has d'explicar el que és, eh?
La mirinda.
Jo aquí no hi he arribat.
Bueno, molt bé, perquè tu no tens l'edat de la mirinda. No.
Jo sóc de l'edat del tanc.
Del tanc.
Te'n recordes del tanc?
Sí, però jo ja era gran.
Ara tornat, eh?
Jo amb el tanc, jo ja em bevia alguna cerveseta. El tanc.
Sí.
Però la mirinda sí que n'havia begut algunes de petita. No moltes, perquè jo era molt de Fanta, però sí que hi havia alguna de mirinda. Però va ser un èxit bestial, la mirinda, eh? Bueno, estava a tots els bars, a tots els supermercats, a totes les botigues, vull dir, la mirinda es venia moltíssim. Què vol dir mirinda? Si tots haguéssim acabat parlant esperanto...
Imagina't.
Que tu et recordes que va ser una llengua que es va inventar per unir a tots els pobles, una llengua neutra que no fos propietat de cap... Tal. Si tots haguéssim acabat parlant esperanto, entendríem la paraula mirinda, que significa en esperanto... Meravellós, magnífic, fenomenal, formidable i estupend.
Tot és fantàstic.
Tot és mirinda. Tot és fantàstic. Que és el nom que es va triar finalment per aquest refresc que va triomfar a Espanya, com et deia, als anys 60 i 70.
Sí.
No se sap qui ho va inventar.
Fixa't.
No.
Senyor només Mirinda.
Que... Sí, això ens passa en algunes, sí. Més enllà de que va ser Espanya qui la va veure néixer i que va sorgir... O sigui que Mirinda era una marca de Pepsi-Cola.
Fixa't tu.
Exacte. En els despatxos de la Pepsi-Cola es van reunir allà els creatius i els directius i van dir, inventem-nos una beguda, i es van inventar la Mirinda. No sé, vam dir qui li va posar el nom, no sé què. Com això va passar als anys 50 del segle passat, i l'èxit com es va aconseguir? La veritat és que l'èxit s'aconsegueix bastant, a tots els casos que avui t'explicaré, que són casos d'èxit, s'aconsegueix a través d'unes fortíssimes campanyes de publicitat, que per això tenim tant jingles i sempre ho podem il·lustrar amb aquestes músiques que, a més, molta gent encara recorda i les canta, no? Però és veritat, la campanya de publicitat, en aquell moment, a banda de tanques, d'anuncis de televisió, que no tothom tenia televisió, era que tu canviaves taps per coses.
Fixa't.
Sí, col·leccionaves els taps de la Mirinda i et regalaven, a canvi d'uns quants taps, doncs un LP dels èxits del moment, o subscripcions a la revista Super Mortadelo, home, que no deus pas recordar.
Sí, home, sí. Sí? I tant.
Super Mortadelo.
Sí.
I llavors això què feia? Que els grans s'enganxaven a la Mirinda perquè tenien els LPs, els joves, i els nens també perquè tenien el Super Mortadelo.
Fixa't tu. Tot ho són...
Però tu no tindràs aquest atac d'enyor, perquè tu m'has dit que no ets, ets generació Mirinda.
No tinc ni punyetera idea del que és.
Bueno, doncs és això, és un refresc d'aquests de taronja i de llimona. Mm-hmm. Però si tu, per exemple, diguessis, li diré a casa a la meva mare o el que sigui, i a lo millor diu, ostres, sí, quina gràcia em faria tornar a recuperar una Mirinda. Mm-hmm. Doncs la trobaràs als països LATAM. Saps què vol dir els països LATAM?
Ara m'hauràs d'explicar això.
Latinoamèrica.
Ah.
Els països LATAM són els països que nosaltres abans en dèiem Hispanoamèrica, i en diuen LATAM. I també la trobaràs a Malàsia, a Rússia, a la Xina, a Egipte, a Israel, a Nova Zelanda, a Polònia. És a dir,
fixa't,
hi ha molts països on pots trobar encara la Mirinda, però amb molta potència, eh? Res, vull dir, no com a cosa residual, sinó com a beguda principal. Continua sent propietat de PepsiCo i la trobaràs a molts sabors. Abans era taronja, no? Però ara de poma, de maduixa, raïm, pinya, jo què sé, de coses molt rares. I per què no la trobem al nostre país? Per què ha desaparegut d'aquesta manera tan bèstia? En canvi, la trobem a tot Latinoamèrica, i a l'est, i a Polònia, i... Saps per què? Perquè PepsiCo s'ha rendit. PepsiCo diu, prou, jo en els països on no sóc fort, és igual. On el meu etern rival és la Coca-Cola, és el que... Ja és igual, que faci la feina de Coca-Cola. Jo em dedico als meus països forts, i així es distribueixen els mercats, i com que és una marca PepsiCo, doncs, això, estan els països on Pepsi és forta, i els països en Coca-Cola, doncs, tenim la Fanta.
Clar. Ara em parlaves de que la clàssica era de taronja. Jo no sé... Clar, la Mirinda no sé qui és, però no sé si podria recordar... Jo quan vaig a França, i em sembla que hi has estat fa poc...
Ah, l'orangina...
I sóc ultrafan de l'orangina.
No, ja te'n parlaré de l'orangina. Però abans de parlar de l'orangina, encara t'haig de parlar de la gent. D'aquí una estona sortirà l'orangina. Home. Però ara...
Han passat anys, però tinc gravat aquí dins la meva memòria. Ets el més especial i fas que tot s'ompli del teu sabor. Mai no passes de moda, sempre ets original. A casa, al parc o a la feina, dins de la bossa...
Xula, aquesta.
Posa'm un cacaulat, posa'm un cacaulat.
Home, Sí. Ara m'has tocat molt la fibra,
cançó, És que aquesta cançó és moderna, però...
Sí.
D'acord.
Sí. M'has tocat la fibra aquí. Jo, des de... Mira, t'ho explicaré, això. Abuelo Cebolleta. Des de que anava per bolitos, que se'n deia llavors.
Sí, anàvem per bols, sí.
Exacte. I venia a la guarderia la meva àvia a buscar-me. I anàvem a la granja del costat, la granja del Fernando. A berenar cacaulat. El cacaulat m'ha acompanyat tota la vida.
Sí. Aquestes...
Sóc un addicte.
Clar, és que això és el que d'aquestes begudes. Aquestes begudes tenen aquest poder. I l'alimentació també, t'ho he explicat mil vegades, el poder evocador que tenen.
Sí.
Que tu et menges, prens un cacaulat i no pots deixar de pensar en el Fernando i la teva àvia.
Correcte.
I és com una cosa, pam, no?
És així.
I per tant, tu quan tens aquests moments d'enyor o aquests moments de tubets, un cacaulat o et refà o et desmunta del tot.
Que,
una
també
de
és
dos.
Una també
de dos,
veritat.
Però en qualsevol cas t'emociona.
Sí, molt.
Que és això.
Sí.
Això és el més important. Doncs sí, jo tenia aquesta traça de que em donaven un cacaulat amb ampolla, me'l bevia, i immediatament aquell vestidet de la festa infantil que m'havien posat
que solia ser blanc.
de punt d'abella amb uns farbalentets que el tenia per mudar, que cada any m'anava més curt, pam, la taca. I la meva mare, cada taca, que era cleca.
Clar,
saps?
Sí.
Llavors, si ell hagués sabut, la meva mare, que aquestes taques no eren taques, sinó medalles,
ara,
medalles honorífiques,
home, i tant,
que jo regalava per la, com a homenatge a l'emprenedoria del senyor Viader,
sí,
doncs haguéssim tingut una altra relació, i la meva mare hagués dit, no, no, jo t'entenc, perquè l'emprenedoria és una cosa important a casa meva, saps? Sí. A mi m'agradaria una mica explicar-vos la història de Marc Viader, que em sembla extraordinària, extraordinària. Estem al 1900, mm-hmm, i tenim un jove Marc Viader treballant en una lleteria, o sigui, treballant en una lleteria a Barcelona. Mm-hmm. Això estic parlant del 1900. El 1910 ja és l'amo.
Fixa't.
Tu, és que és l'amo de la lleteria. És que és l'ostres. És l'hòstia. I el 1925, un nano que feia 10 anys que feia...
No, 20 anys. Sí, sí,
feia 25 anys. Treballava en una lleteria de treballador. Resulta que el tenim ja com a creador de tota una mena d'associació de lleters.
Sí. Ja vols dir un imperi a la llet, ja.
Sí, va crear Letona. Va crear Letona. Però, bueno, no era el propietari, eh? Era una associació de lleters que el que feien era aprofitar els excedents de llet, mm-hmm, i envasar-los en vidre i esterilitzar-los. De manera que va canviar el paradigma, perquè tothom anava als pobles o a les ciutats, a les lleteries o a les vaqueries, mm-hmm, a les vaqueries, a buscar la llet, i de cop i volta es troben que ja en els comerços es pot comprar llet, sí, no del dia, sinó de diversos dies, i que té una caducitat molt més llarga.
Exacte.
Estic aplaudint-lo.
Ah, vale. Dic, què fa ara?
Home, és que canviar...
No, absolutament, ho va canviar tot.
Canviar paradigmes no és tan fàcil, vull dir, jo...
Correcte. Vamos,
Vale. Llavors aquest home, això com a anècdota, fa un viatge a Hongria, un casament d'un col·lega, un amic o no sé què, i allà descobreix una beguda de xocolata, de cacau, i diu, calla! Torna'm amb la idea, diu, calla. Una altra vegada, els excedents que li preocupaven tant, en aquest cas, els excedents de llet desnatada que no servien per res. Va dir, agafarem la llet desnatada, que no té cap interès, i li poso cacau, mm-hmm, i monto, doncs, una beguda. I vull fer-ho, però jo, com que soc un valent, ho vull fer en plan industrial. Mm. Clar, impossible, perquè realment ell no tenia capacitat. Clar. Vull dir, les seves granges, Viader, perquè quan ja fa aquest viatge a Hongria, ja en té 5 de granges, sí, Viader.
És increïble. És que jo estic enamorat d'aquesta història.
Jo també, m'encanta.
Sí.
Llavors, bueno, primer presenta el cacaulat a la Fira de Mostres del 1933, la de Barcelona, mm-hmm, i bueno, té un èxit. Ell també, perquè té aquestes coses de màrqueting, saps que abans no es regalava res, no res, ell donava unes mostretes, unes cues, bueno, i va tenir un èxit bestial. I això, a partir d'això, és que va ser impossible de parar. I van passar, primer ho feien a les granges Viader, vam passar de 900 ampolles anuals per a... O sigui, t'estic parlant del 33,
sí,
900 ampolles, l'any 36, 700.000. Hòstia. 700.000, és moltíssim.
Res.
Clar, una petita empresa això no pot portar. Llavors, va ser quan ho va traspassar doncs, a Letona, que era aquesta associació, que van absorbir aquest producte i el van poder fer de manera industrial. És evident que t'estic parlant del 36 i què va passar el 36, Guerra Civil Espanyola, clar, que tot ho va fotre en l'aire,
sí.
I tot plegat. Però... després va trigar forces anys a recuperar-se una mica la normalitat i no és fins al 1950 que Cacaulat torna a irrompre amb molta força i incorporen aquí a què incorporen una figura icònica que ens ha acompanyat sempre, que és aquell nen amb un cacaulat enorme a l'esquena, carregant-lo i amb una gorreta, i aquest nen té nom aquest nen.
No ho sabia, això.
Aquest nen es diu Pepi.
Fixa't.
El Pepi. I és un reclam publicitari que es va fer perquè s'associés el cacaulat a la infància i que aquest nen, fixa't, que té una... Què significa? Doncs que té tanta força, perquè el cacaulat li dona tanta força, clar, que és capaç de portar una ampolla, que és el doble d'ell, a l'esquena.
Absolutament.
Per tant, és un aliment.
Ara em mataràs, eh? Em deixes... mai faig publicitat de res en aquest programa, però si no ho dic, em moro. Si voleu, segurament tu coneixeràs més llocs, eh, Ada? Però si voleu provar la millor nata de Barcelona, aneu a Granja Viader.
Ai, sí. És que s'ha d'anar a Granja Viader. És igual, encara que no sigui la millor nata. A Granja Viader s'hi ha d'anar, perquè un establiment amb aquest pòsit històric, com una ciutat i que dona caràcter a la ciutat, s'ha de protegir.
Absolutament.
I s'ha de donar suport. No només Granja Viader, que
també...
especialment perquè està... sobretot perquè Granja Villader està en un lloc estratègic a nivell turístic i té una pressió urbanística importantíssima i està en totes les piranyes immobiliàries i...
Per què passa, eh? Sí, sí, sí.
Clar, per tant, o li funciona el negoci o algú se'n cansarà i ho deixaran estar. O sigui, evidentment perquè té un producte extraordinari, però igualment perquè és una icona, és una icona del nostre país. Molt bé, doncs dir-te una altra cosa important és que la recepta del cacaulat és impertèrrita, o sigui, no ha variat des del 1933. Fixa't. Així és. O sigui, imagina't el valor. Gairebé 100 anys amb la mateixa recepta sense variar-la ni un pèl, a diferència de les altres begudes. I anem i continuem perquè m'estic menjant tot el temps.
Altra clàssica, eh?
Ai, el trinaranjos.
Saps què es feia a casa meva també quan era petit?
Què? Es barrejava Coca-Cola després... i trinaranjos.
No, després ho he trobat molt escarós, això. Però quan els dies que es feia xocolata calenta, com que després feia set, es bevia trinaranjos.
Bueno, la unió de xocolata i taronja és bona, eh?
Oh! No és bona, no. Ah, és la millor.
És la millor. Sí, sí, ho deia, és bona, ho he dit així, perquè m'agrada molt, sí. A mi m'agrada més per això xocolata i plàtan. Un dia ja ho discutirem, eh?
Val.
Perquè amb què pot anar la xocolata? La xocolata sempre ha d'anar amb coses dolces. Parlem-ne un dia.
Ah?
Un dia parlem de la xocolata. És que em sembla que ja n'he parlat de xocolata aquí, eh?
Sí, amb el conill n'has parlat.
Amb el conill?
Sí.
Ah, vale. Anem a... bueno, però és igual, la xocolata té moltes més d'això. Anem a parlar del trinaracus. Una cosa, el trinaracus. Tinc 3 minuts?
Sí, i tant.
Vale. El trinaracus, la seva història és interessant, i jo parlaré de l'orangina, i el trinaracus passa per l'orangina.
Sí.
Però és la mateixa fórmula, trinaracus i orangina, que ho sàpigues.
És igual.
És igual, és la mateixa.
Sí, però l'orangina té polpa, que és el que m'agrada a mi,
bueno, potser l'ha modificada. Però originalment era
originalment el mateix.
Era el mateix.
Va.
Vale? De fet, l'orangina és el trinaranjos.
Ah.
És a dir... deixa'm que t'ho expliqui.
Sí.
És que a mi em sembla més interessant la història del qui va inventar el trinaranjos que no el trinaranjos en si.
Fixa't. O sigui,
qui va inventar el trinaranjos? Si féssim una ullada a la trajectòria acadèmica, empresarial i política d'Agustín Trigo...
Ah, amic! Trigo, eh?
Trigo. Del 1800, que va néixer el 1863 i va morir el 1952, fa vertigen. És que ho té tot. Aquest home és doctor en farmàcia, va ser alcalde de València, i no només això, sinó que va crear un importantíssim laboratori industrial a València, que va fer trontollar les bases de laboratoris importantíssims de l'estil Bayer, vull dir, del moment, eh?
Compte.
Des d'allà amb un carreret. Aquest va ser l'ideòleg del trinaranjos, vale? Tot va començar... O sigui, i ja veus, no? No se sap si l'origen de trinaranjos és perquè portava tres taronges o perquè era el doctor Trigo.
Clar.
Però és una barreja de tots dos.
Val.
D'acord? Tot va començar a finals del segle XIX amb una medicinal sal de fruita efervescent rica en magnesi, que això es portava molt. O sigui, la gènesi del trinaranjos és aquesta sal de fruita, d'acord? Després, el cap va evolucionar el 1924 amb un concentrat de suc de taronja que portava gas, que es diluïa amb una mica d'aigua i es gasificava. I va acabar el 1903, el 1933, ja amb un refresc sense bombolles, que era el trinaranjos.
El que coneixen tots.
Famós. Va tenir un èxit apabullant, i això no t'ho he posat en el... Això, en el... Perquè em semblava molt liat, però sí que amb una exposició universal a França, a uns industrials o uns francesos van comprar la patent de trinaranjos i li van posar orangina.
Ah, mira, veus?
Val? I va tenir un èxit espectacular. No,
no,
orangina va ser, diguéssim,
si no,
la beguda nacional a França. I, de fet, les primers anuncis d'orangina, si ho vols buscar per internet, que és molt interessant, posen orangina Doctor Trigo.
Ah?
Sí, esmenten el doctor Trigo. Per això hi ha un debat, perquè hi ha qui diu que Orangina va copiar el Trinaranjus. L'altre que ho va comprar. Però és estrany que tu copiïs una cosa i posis doctor Trigo.
Clar.
Per tant, és bastant més probable que ho compressin. Però no se sap gaire del cert. A mi m'agradaria molt que tu posessis botell, ampolla, antiga, en català o castellà, a l'ordinador, Trinaranjus, perquè et moriràs de riure. El Trinaranjus va ser un èxit absolut, com jo et deia, i aquest doctor Trigo, que era molt...
Hòstia.
Sí, vista l'ampolla? Vinga, ja l'has vista.
Ui.
Sí, sí, ja l'has vista. Posa't aquesta ampolla a la boca.
No.
Sí, posa't a la boca.
Busqueu-la. Busqueu-la i entendreu moltes coses.
Entendreu moltes coses.
Sí, sí, sí.
Aquesta ampolla està dissenyada per una persona, per un dissenyador de renom, que
sí?
no me'n recordo, però era un dissenyador de l'època d'això. Se li va demanar que fes una taronja, una ampolla que fes al·lusió a les tres taronges.
Doncs els hi va sortir una mica
malament. Que posar les tres taronges, o sigui, fer una ampolla amb volum, de tres taronges a la base.
A la base, correcte.
I després un coll. Clar, ara no, jo no m'explico gaire bé. Però,
no, però una... ens ho podem imaginar.
No sé si la gent s'imagina que això té una forma de genitals masculins
ara.
Impressionants.
Ja està.
Llavors, clar, no, perquè s'ho han d'això.
Sí, és que és així, és
si
així.
Si tu agafes aquests genitals masculins, agafes aquesta ampolla en forma de genitals masculins, l'aixeques i te la poses a la boca...
Clar, la imatge no és la predilecta, diguem-ne. No és la millor imatge del món.
És una imatge molt, molt explícita.
Sí.
Tot i així, aquesta ampolla va durar una micatona de temps.
Sí.
La van treure no per la forma explícita, sinó perquè es veu que era molt fràgil i es trencava molt.
Clar, fràgil havia de ser-ho.
Sí. Anècdotes a banda, l'èxit del Trinaranjus va ser irrefutable i ens ha acompanyat fins al dia d'avui, que encara és vigent. Que sàpigues una cosa, el rebesnet del doctor Trigo ha recuperat una de les seves marques.
Sí?
Sí, però no és Trinaranjus. Trina ja no és de la família Trigo.
Val.
Però no només Trina ja no és de la família Trigo. No, ni Mirinda... Bueno, Mirinda ja va començar amb una gran corporació. Mm. Ni Cacaolat és dels Viader.
Cacaolat ja no és Viader, no ho sabia.
No és Viader. I Fanta tampoc és de ningú.
Uh-huh.
Aquestes marques són de grans multinacionals a hores d'ara, perquè tenen valor, però que els seus hereus no van saber gestionar. I si ara volguessis parlar amb els amos, doncs hauries d'anar a Suntory, Adam, propietat de Cacaolat.
Mira.
A Coca-Cola i a PepsiCo.
Veus?
I aquesta és la història.
Fa panet, això, eh?
Fa panet.
Ada Parellada, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve amb la darrera secció de cuina d'aquesta temporada.
Amb la darrera secció, el darrer dia, perquè no podré venir dijous, que estic fent un bolo i...
Ja en parlarem de tot plegat. Gràcies, Ada.
Gràcies.
La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Sis minuts que passen de dos quarts de sis de la tarda i a aquesta hora, si parlem de videojocs, hem de saludar Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir amb l'usuari Rafa Laguna, amb dues hores. Rafa Laguna, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem? Aquest estiu jo estic aquí al meu taller ara mateix, no sé si algú m'està veient dels que estan escoltant.
Sí.
Estic aquí, vamos, torrat totalment.
Sí, és que fa calor. De què ens parles avui, Rafa?
Doncs mira, avui us parlaré d'una cosa també molt d'estiu, però també molt de les festes, que és els party games, o com a mi agrada dir-ho, els party jocs, en castellà party juegos,
sí,
que són jocs de festa, són jocs de... que si ve gent a casa, jo què sé, al Nadal o ara a l'estiu, els amics o fins i tot en família, no fa falta que sigui una festa de que vingui gent de fora, pot ser perfectament en família, doncs són jocs que com a principal característica el que tenen és que són ràpid de jugar, saps? Aquestes partides molt curtes que vols una altra i una altra, i a més amb la gent del teu voltant, que això mola molt. I també són jocs que són doncs multijugador, òbviament, que poden jugar doncs de moltes vegades de 2 a fins a 8 persones, que això també està molt bé, quan més gent pugui jugar als jocs molt millor,
sí.
I que doncs les partides són, com dic, ràpides, però a més són autoconclusives. És a dir que hi ha moltes, ara aquí al chat hem estat discutint una miqueta el tema d'avui, i molta gent em deia jocs que són més d'aventura. Hi ha un que se'n diu Castle Crashers, que no l'incloc en aquesta llista, que és una aventura on tu pots jugar amb altres persones com a cavallers i tens que fer doncs aventures i tot això, i és molt 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 divertit per jugar al sofà 4 persones i viure una aventura divertida, però no és un party joc, perquè és una aventura molt llarga, pots estar-te dies jugant aquest joc. Doncs en aquest cas, vale, m'agrada també parlar, com sempre, intento també parlar una miqueta de les coses que crec que són interessants pel nostre públic, i és que els jocs d'aquest tipus ajuden molt a trencar el gel, no? a introduir-te a altres persones. No? Si és una festa en què no coneixes molta gent, doncs també doncs, fa una miqueta això de... Pots fer una miqueta de intentar obrir-te a altres, fer amistat, o fins i tot tindre un tema del que parlar.
Absolutament.
També doncs, ens ajuda també a millorar una miqueta doncs la relació també amb els familiars, perquè què hi ha millor que doncs riure't amb els teus fills, per exemple, mentre els estàs odiant perquè t'han guanyat molt fortament. Això és, a vegades és de les millors coses que pot passar. Dius, és que una altra que
sí,
vull
sí,
guanyar
sí,
jo.
Classe.
I a més si et traeixes, hi ha una traïdoria aquí, si hi ha traïció, també fa gràcia a vegades, vale?
Abans que ens portis la llista, Rafa, que de seguida te la pregunto, ja ho saps que m'agrada molt si ens saluden, doncs dir des d'on ens saluden els teus seguidors, perquè ara mateix ens estan escoltant a través de Twitch, des de Vilanova del Camí, des de Madrid, des de Buenos Aires, des de Càdiz. Hi ha una persona que ens diu des de Catalunya del Sud, des de València, més gent de Madrid, des de Mallorca, en fi, una barbaritat de llocs. Salutacions a tothom, a tots els seguidors i a tothom que ens estigui escoltant des de la ràdio. Ara sí, Rafa, què ens portes en aquesta llista?
Doncs mira, aquesta setmana, mira, el primer joc de tots se'n diu Nippon Marathon. És un joc, doncs, que és, bueno, els que van viure els 90, humor amarillo, que... És un joc, bueno, que era una sèrie de televisió, vale? Un reality, d'un concurs, vale? On la gent doncs, feia proves molt boges, i que el nom original és Takeshi Castle, el castell de Takeshi. Takeshi Kitano és un director de cinema, que ara, per cert, aquest tornarà, crec que a Amazon Prime, torna a aquesta sèrie, l'han fet nova, és a dir, és el mateix rotllo, però moderna, amb capítols nous. Doncs aquest joc és literalment això.
És una mica, és una mica manga, no? La imatge és una mica manga, no?, d'aquest joc, o no?
Sí, és molt nipon, no? És a dir, és una miqueta homenatge directament al Takeshi Castle aquest, i és molt manga, però... Bueno, dona igual, perquè al final, manga o no, o sigui, les proves són universalment tontes, i la veritat és que són molt divertides. Mira, aquest joc el puc trobar a PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox, així que gairebé que no hi ha excusa per tindre'l, perquè és, com dic, és tontíssim, i una bona tarda te la pots passar.
Més jocs, va.
El següent joc que vull parlar és Hidden in Plain Sight, que significa ocult a plena vista.
Ui.
És un joc molt interessant de traïció, vale? En aquest cas sí que és traïció, perquè la idea és, si ho esteu veient a pantalla, la idea és que a pantalla sortiran molts personatges i tu jugues contra els altres jugadors. És a dir, bueno, de fet, ja al ser multiplayer hi ha moltes maneres de jugar, no només una. I un dels nivells, perquè us feu una idea com funciona això, és que de sobte a pantalla surten molts personatges que es van movent. I tu... Si portes el controlador, també et pots moure amb els altres personatges. Doncs el joc consisteix en que han de descobrir qui ets.
Ai.
Vale? És a dir, la gent no sap... I tu has de fer veure que ets un NPC, un personatge no jugador, és a dir, que, com si fossis la màquina. I t'has de moure com la màquina i has d'intentar que no et vegin moure i tot això.
No és boníssim,
i els altres jugadors han de descobrir qui ets, o al revés. Hi han 4 jugadors que es mouen, o més el que siguin, i un ha de descobrir els altres. Hi ha molts minijocs, és un joc molt divertit, de veritat, és un joc aquí de tradició pura i dura, vale? Aquest és de veritat molt divertit i ara mateix crec que estava d'oferta. Estava, no, no estava d'oferta, però està per uns, habitualment per uns 3 euros. Uh-huh. De veritat, un partijoc molt divertit. Està per PC, Nintendo Switch i Xbox.
Anem cap al tercer joc, Rafa.
El tercer joc es diu Move or Die. Mm. Move or Die és un joc que aquí sí que és una mixtura, una barreja de plataformes, acció... és, bé, aquest és un joc és més... Si s'agrada els jocs clàssics de plataformes, mm-hmm. aquest joc segur que s'agrada perquè és això. És ficats tots a una habitació i doncs, barallar-se uns als altres a veure qui és l'últim que acaba quedant. Aquest és, bueno, és bastant varietat, hi ha molta varietat en els nivells, no tanta en jugabilitat, crec jo, mm-hmm. però torno a dir, és el típic que s'usaran les plataformes, aquest us ho passareu molt bé. I en aquest cas, aquest està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i també Xbox.
Mm-hmm. Rafa, fer una cosa, perquè m'has portat una llista gran, te'n deixo fer un més avui, però, ja et demano que la secció de la setmana vinent, que serà la darrera del programa, com que ja estarem en ple estiu, ens segueixis parlant de més jocs d'aquest tipus.
De jocs de festa.
Sí. Sí,
molt
sí,
bé,
sí,
molt
sí.
Bé, vale. Doncs mira, perfecte. La gent per la setmana que ve, aquest últim és, se'n diu Overcook. Overcook és un joc que consisteix en que tu ets un xef de restaurant. Mm. Bueno, no, realment no sou xef de restaurant, sou cuiners, i teniu que sincronitzar-vos per fer plats que tenen que sortir a tota cuita, mm-hmm. perquè si no el restaurant se va fent norris. I un, mentre un està cuinant la carn, l'altre té que cuinar la no sé què, l'altre té que rentar plats i tot això, i aquest joc és ideal per estimar-se molt o per odiar-se molt.
Ara.
Però en plan divertit, perquè clar, és una cuina, tot pot sortir malament si no acaba sincronitzant-se amb els altres. És, de veritat, molt divertit, i potser és un dels que millor acabats està de tots aquests que hem parlat, i de veritat, totalment recomanat. Mm. Se'n diu Overcook, està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Doncs vinga, aquests són els jocs que avui ens diuen Rafa de jugar, ens recomana en Rafa per jugar a casa nostra aquest estiu, aquests jocs de festa, aquests partijocs. No us ho perdeu, perquè la setmana següent seguirem amb aquest tipus de jocs que jo crec que són els ideals per temporades d'estiu com la que venen. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Moltíssimes gràcies, com sempre, a tu i a tota la teva comunitat. T'esperem la propera setmana per fer l'última secció d'aquesta temporada. Que vagi molt bé, una abraçada.
Fins la propera, vagi bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
Un minut que passa ara mateix de 6:45 de la tarda. Quin plaer, com sempre, saludar el somriure més bonic de Catalunya. Xamiró, què tal?
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt feliç. Que
bé.
Contenta. Molta calor, però molt feliç.
Molta calor, eh? Sí, és Déu-n'hi-do.
És horrorós, però bueno, aquí estem.
Ara.
Escolta, avui anem a parlar d'una cosa, d'un ofici molt i molt antic,
sí?
Que segur que us encantarà, i que... perquè sabeu què són les trementinaires?
Jo sí, perquè sempre m'ha interessat molt. Però segurament molta gent que ens està escoltant no.
Doncs avui ho descobrirem junts i juntes. I a través d'aquesta mirada d'una dona amb molta empenta que ens presentarà aquest camp d'aprenentatge fet a Tuixent. I la nostra protagonista es presenta amb aquesta música.
Foto del terrat que...
Preciosa, eh?
Oh, Blaumut. Quina cançó més maca. D'estiu, eh?
Sí, i tant.
Cançó
sí, sí,
d'estiu.
Sí.
Aquelles de...
Absolutament.
Mm, que xulo. Doncs ella és l'Anna Mill, directora del camp d'aprenentatge Cadí Moixernó de Tuixent, i va estudiar Educació Social i Educació Primària amb la menció de música, i ha passat per diferents centres educatius fins a arribar ara, on està, que porta 3 anys dirigint aquest projecte que a poc ha anat fent-se gran i que comença a donar-se a conèixer. I avui ens el presentarà.
Que bé.
Bona tarda, Anna, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bé. Benvinguda, benvinguda. Escolta, Anna, què és per tu la sostenibilitat?
Comencem amb una pregunta potent. Aviam, per mi la sostenibilitat al final és... Bueno, ser sostenible en certa manera és viure només amb allò que necessites, no? Ni més ni menys. Aprofitar el que ja tenim. Hi ha una frase molt famosa que diu no és millor el qui més té, sinó el qui menys necessita, no? I llavors, si mirem potser una mica al passat, hi havia diferents oficis, no?, com el de ser sabater o ser modista, no?, que s'estan perdent, no? I al final el que feien era reaprofitar pues, tot el material que ja estava creat, que ja estava usat i que potser hagués mort, no?, i li donaven un nou ús, no?, l'arreglaven perquè tingués, bueno, en definitiva, més vida, no? Per mi això és un exemple de sostenibilitat, no? Bueno, juntament amb tots els nous conceptes que hi ha, el consum de proximitat, la reducció de residus, i bueno, tot això que està ara a l'ordre del dia.
Està molt bé. Escolta una cosa, pels nostres oients, què és un camp d'aprenentatge?
Els camps i entorns d'aprenentatge, bueno, no només és el de Tuixent, no? Estem repartits per tot Catalunya. És un servei que ofereix el Departament d'Educació a totes les escoles de Catalunya. Bueno, també, de fet, n'hi ha d'altres que també són de fora de Catalunya, però normalment venen les escoles de Catalunya, i que el que pretenen és, bueno, vincular tots aquells sabers, no?, que s'impulsen a l'aula, doncs amb una experiència més vivencial i més significativa, no?, fora de l'aula, diguéssim. Cada canvi entorn d'aprenentatge té la seva singularitat, no?, i treballa uns continguts diferents. En el cas de Tuixent, treballem sobretot amb 3 àmbits educatius que giren entorn al poble de muntanya, no?, que és i en quin entorn està, el parc natural que diu Moixeró, i la seva fauna i flora, i bueno, també les pistes d'esquí nòrdic, que les tenim molt a propet, i sobretot la nineta dels nostres ulls, no?, que parla de les trementinaires.
Escolta, com va néixer aquest projecte, les trementinaires?
Bueno, el projecte de les trementinaires com a tal, diguéssim, bé, és que és difícil respondre això perquè no crec que les trementinaires siguin un projecte que ha nascut, no?, sinó que parla d'una part de la història, no? Si parlem de projecte, aquest seria el que n'ha desenvolupat el museu que es troba allà a Tuixent, que és el Museu de les Trementinaires, no?, que, bueno, fa al voltant de 30 anys que existeix i ha fet una gran tasca d'investigació i recerca perquè, bueno, perquè es guardi tota aquesta documentació, doncs, parlant amb veïns, parlant amb cases on havien nascut i viscut les trementinaires, no?, i dona-vos tota aquesta informació que parteix d'una gran tasca de recerca i bueno, que amb el pas del temps, si no s'hagués fet això, jo crec que s'hagués anat caiguent amb l'oblit, no?, potser. Nosaltres, des del camp d'aprenentatge, el que fem és aprofitar precisament aquesta recerca i fem la visita al museu i fem diferents activitats entorn a això, no?, d'una manera més pedagògica, perquè al final doncs treballem amb escoles, no?, però bàsicament explicam això, qui eren, com vivien i per què van ser importants, no?, a través de, bueno, de diferents activitats educatives. En definitiva, tant el museu com nosaltres pretenem doncs, que aquesta història no mori, no?, donar veu a les trementinaires a l'època actual.
Anna, abans l'Aixa em feia una pregunta, m'interpel·lava directament i em deia, Joan, tu saps què són les trementinaires? I jo li deia, sí, i tant que sí, entre altres coses, entre moltes altres coses, perquè cap a la tardor m'encanta anar cap al parc natural que dia Moixeró a fer aquelles coses que mai dia molt les fem els boletaires, per exemple. Però per qui ens estigui escoltant i no ho sàpiga, què són les trementinaires i, sobretot, encara en queden?
Vale, començo per l'última pregunta. No, ja no en queden. De fet, sí que hi ha una dona que encara està viva, però que es va quedar amb aprenent. És a dir, no va desenvolupar l'ofici de trementinaire, però que sí que va sortir a fer alguns viatges. Totes les demés ja no hi són, doncs, perquè estem parlant del segle XIX, no? Les trementinaires, en definitiva, eren doncs, unes dones que desenvolupaven un ofici, no?, l'ofici de trementinaire, que bàsicament era anar pel món venent remeis, plantes medicinals i, sobretot, coneixement, no?, de les propietats i els seus usos per tot Catalunya. Vull dir, anaven a peu, vull dir... No? Eren supervalentes i superautònomes. Mm. Eren dones molt, molt sàvies que coneixien pues, molt bé la seva terra, no? I tot el que la terra els hi podia donar. I el que van fer és comercialitzar aquest coneixement, les plantes, les propietats i sobretot els seus usos perquè altra gent també ho pogués aprofitar, no? Mm.
Amb aquest camp d'aprenentatge, Anna, el que heu fet és donar-li vida a aquestes dones, a explicar-ho als nostres alumnes, no? Que són infants, i suposo que també explicar una mica què feien, no? I com ho podem aplicar a l'actualitat.
Vale. Bueno, nosaltres el que fem és mirar de donar-los veu, no? Primer de tot, donar-les a conèixer, valorar i obrir una mica la reflexió, no?, entre l'alumnat, comparar la figura de la dona, no?, que també pues, en temes de perspectiva de gènere, com és la dona actual, com era abans, les dificultats amb què es trobava, no? I bàsicament pues, parlar d'una manera de viure. Elles marxaven de casa al voltant de 2 mesos, perquè ho feien tot a peu, per vendre els seus productes. Arribaven molt sovint fins a Barcelona, Tarragona, Lleida, vull dir, a tot arreu de Catalunya, caminaven molts quilòmetres al dia i dormien doncs, a casa dels veïns i veïnes que, amb qui intercanviaven remeis, no? No sé.
Treballant amb els infants... Treballant amb els infants, no, suposo que heu feu pòssimes, algun tipus de remei. Quina és aquella herba, doncs, aquell remei que més els agrada als infants?
Aviam, és clar, és que te'n diria moltes, no? Ells venen amb un concepte preconcebut, diguéssim, del que troben a casa, doncs com pot ser la farigola o la camamilla, no? Que podrien ser les quines més coneixen. Però el que, no sé, quan venen i t'expliquen, quan tu els hi expliques les propietats, no? Amb el quines queden més és amb allò que ells mateixos en poden fer ús, no? Són unes, bueno, són esponges. Un dels tallers que fem, precisament, és la preparació d'una pomada, la pomada de calèndula, que es prepara amb cera d'abella, oli d'oliva i la mateixa flor de calèndula. Pues et podria dir aquesta, no?, que els agrada perquè, pues perquè veuen la planta des d'un inici com és i veuen la transformació que fa fins a transformar-se en pomada, no?, i que després ells se l'emporten a casa i que la poden utilitzar pues, com a crema de mans, com a crema de llavis o pues, per picades o cremades del sol, no? Mm-hmm. I jo crec que tots marxen sapiguent què és la calèndula i, de fet, el que per mi és significatiu, diguéssim, és perquè que quan arriben a casa jo crec que és el primer que expliquen als seus pares, no?
Mm-hmm.
Tot i així, si parlo també en general, ja no només amb l'alumnat, un dels remeis més curiosos és precisament la trementina, no?, que és el que els hi donava nom a les trementinaires, que és ni més ni menys que la resina estreta del pi roig, que es feia la recol·lecció a l'estiu, i amb això pues, feien una transformació, no, diguéssim, i deien que aquest remei servia per treure el mal de dins cap enfora, no? Tant podia servir per un constipat com per treure una punxa del dit.
Abans et preguntava, Anna, per aquestes dones valentes, per què és el que feien, per saber com ho feien, per la gent que no ho sapigués. Ara que ho sabem, Anna, parlàvem també de sostenibilitat, això, la primera pregunta que et feia era aquell què és per tu sostenibilitat, no? Jo crec que el 2023, ja ho podem dir, que estem perdent una mica... És evident que trementinaires no en queden, però que també hem perdut una mica l'ús també medicinal de les pròpies plantes i, per tant, l'ús de molta part de la naturalesa, no? Tots ens hem tornat una mica massa de ciutat i, apa, la muntanya només serveix per admirar-la i mirar-la i poc més, no?
Sí. De fet, elles van viure en una època on la medicina actual, no, o sigui, la medicina com l'entenem avui dia, que em fa una mica de mal de cap i em prec un ibuprofeno, no? Això no ho tenien abans. Llavors, jo penso que sí, vull dir, la seva... I, de fet, penso que sí que s'ha anat perdent, però jo em dono la sensació que cada vegada hi ha més gent que se n'interessa per tot això. El que passa és que, clar, hem de mantenir l'herència, no?, diguéssim, aquest coneixement que passa de generació en generació.
Escolta, aquest matí parlava amb una companya meva de docent que em va dir que havia anat allà a veure's i diu que és espectacular. Expliques a la gent què podem trobar allà? Un museu? Podem també un jardí urbà? Què podem trobar-hi?
Sí, tenim pues, el museu, tenim el jardí urbà, tenim el centre de flora, que forma part del parc natural, tenim el jardí botànic, i tot això és el que trobem dins la població, no? Però també hi ha diferents excursions que t'ensenyen pues, l'entorn que per mi és idíl·lic, vull dir, només arribar allà, encara que no t'ensenyin res, doncs ja és un 50% de gust, no, diguéssim, I també hi ha, per exemple, diferents excursions, per exemple, hi ha la ruta de les plantes medicinals, que és una ruta de 4 quilòmetres, i aquesta ruta arriba fins a l'Arborètum, que mostra diferents tipus de vegetació que neixen pues, en diferents tipus de paisatges, no?, com pot ser l'obaga, el solell, bosc de ribera, Llavors, pues, et fa una anàlisi del tipus de vegetació que trobes, per exemple. Això,
ja t'ho dic jo, eh? Aneu a Tuixén. No, no, és que jo hi he estat. Aneu a Tuixén a veure aquest museu. Jo hi he estat també al museu i val molt la pena a fer totes aquestes excursions. I, escolta'm, ja que hi sou, dineu a Tuixén, que també s'hi dina molt
Home,
bé.
Home, segur, segur.
Anna Mill, directora del camp d'aprenentatge Acadí Moixeró de Tuixén, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molt bé, merci.
Aixa Miró, com sempre, un plaer. T'esperem la propera setmana, la darrera de temporada, eh?
I tant, aquí estaré.
Que bé, que gràcies. Bé, gràcies, Aixa.